Us hem anat explicant al llarg del matí. Avui fa justament un mes que gairebé 1,5 milió de persones sortien al carrer per protestar per la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut i alhora reclamant la unitat de les forces polítiques catalanes per defensar Catalunya. Paradoxalment, aquesta data coincideix amb els 4 anys que fa que va entrar en vigor l'Estatut. Aquest matí volem saber què en queda d'aquesta famosa unitat quan falten poc més de 2 mesos per les eleccions i li volem preguntar al president de Convergència i Unió, el senyor Artur Mas. Senyor Mas, bon dia. Benvingut.
Molt bon dia.
El que dèiem, senyor Artur Mas, què n'ha quedat d'aquella unitat?
De la unitat dels partits o de la gent?
De la gent, dels partits.
No, de la gent n'ha quedat molt. Jo estic convençut que, com vaig dir en alguna ocasió, aquella manifestació significarà un abans i un després en la història nacional de Catalunya. N'estic absolutament convençut, perquè que un dia 10 de juliol, a la tarda, un dissabte, sortir 1 milió de persones al carrer, o més fins i tot, gent de totes les edats, amb un ànima, a més, molt constructiu, no? I que surtin amb reivindicació de Catalunya i, a més, de la construcció nacional de Catalunya i de la llibertat nacional de Catalunya, això no és cap tonteria, això és un gran què. I això queda. El que passa que això no té efectes immediats, això no té efectes al cap de 15 dies, però és com el corrent de fons que es manté. Aquest és el que mou les aigües de veritat, no? No les onades de superfície, que és el que estem veient en alguns moments, sinó aquest corrent de fons. I la manifestació va ser el corrent de fons, que és el que realment doncs mou les coses.
No creu que la gent, però, esperava una mica més dels
segur,
polítics?
Segur que sí, seguríssim. Jo en sóc plenament conscient. El que passa és que la gent esperava més reclamant una unitat que a l'hora de la veritat només es pot aconseguir per uns mínims. I això, doncs, esclar, és fàcil culpar amb algú, però les coses són com són. La gent ha d'entendre, i això suposo que poc o molt ja s'entén, que hi ha partits i partits a Catalunya. I quan es demana la unitat de partits molt diferents, fins i tot des d'aquest punt de vista de quina és l'ambició nacional per Catalunya, doncs hem d'entendre que els partits són això, són molt diferents. No és el mateix un partit, doncs, com Convergència i Unió, per exemple, que només es presenta a les eleccions a Catalunya i que no té cap lligam amb cap partit estatal, que no pas un partit com el PSC, que segons diuen ells mateixos, alguns d'ells mateixos, no ho dic jo, doncs quan es tracta de fer equilibris amb el PSOE o defensar els interessos de Catalunya, acaben fent més equilibris amb el PSOE que no pas defensar els interessos de Catalunya. Esclar, aleshores, amb un partit així pots arribar a algun acord? Sí, però sempre són acords de mínims. I fins i tot algunes vegades ens trobem que aquests acords de mínims que fem a Catalunya amb el PSC, a Madrid ells mateixos després se'n desmarquen. Els 25 diputats del PSC a Madrid després van per una altra via, no? En aquestes condicions, esclar, és bonic reclamar la unitat, és interessant reclamar la unitat, però malauradament, tal com està la política catalana, aquesta unitat només es pot donar sobre uns mínims mínimos, i la gent espera molt més que uns mínims mínimos. Ergo, el que necessitem és no només unitat. Fixi's, aquest és el tema, unitat d'acord en els mínims que es pugui, però no només unitat. El que necessitem també és lideratge, és fortalesa des de Catalunya, capacitat de negociació de veritat, capacitat de defensa dels interessos de Catalunya, cohesió interna catalana. Això és el que necessitem per repensar-nos.
La presidenta d'Òmnium Cultural, que va ser l'entitat que va canalitzar tota aquella força de la manifestació de fa un mes, Muriel Casals, lamentava que el Front Comú a Madrid s'hagi trencat.
Que el Front Comú a Madrid hauria hagut de ser més front i més comú. Està per sota del que hauria estat desitjable. I certament, un dels objectius de la gran manifestació era davant de Madrid anem tots junts. I això no ha passat.
Totalment d'acord, li torno a dir. Nosaltres no tenim cap problema en fer el front i en fer-lo comú. I suposo que algun altre partit català tampoc hauria de tenir aquest problema. Això ho tinc clar. Ara, tots els partits catalans que hi havia a la manifestació, aquesta és la pregunta que ens hem de fer, Tots els partits catalans que hi havia a la manifestació, n'hi ha d'altres que no hi eren, PP no hi era, per exemple, no? Però tots els que hi eren poden actuar i volen actuar igual a Madrid del que actuen a Catalunya? Aquesta és la pregunta que s'ha de fer la gent i també, òbviament, la presidenta d'Òmnium, no? Aleshores, quina és la resposta? Cada us pot donar la seva de resposta. La meva és la que crec que és bastant comuna a la majoria de la gent de Catalunya, és el que pensa la gent de Catalunya. Hi ha un d'aquests partits que estava a la manifestació, concretament el Partit Socialista de Catalunya, el partit del senyor Montilla, que quan va a Madrid prevaleixen els interessos del PSOE. Aleshores, en aquestes condicions és possible la unitat? Si quan anem a Madrid prevaleixen els interessos, prevalen els interessos del PSOE, és possible la unitat catalana, que se'n reclama? I el culpable de que no hi hagi unitat catalana és Iniciativa, o és Esquerra Republicana, o és Convergència i Unió? Nosaltres fem el mateix paper a Catalunya que després fem a Madrid. I ara parlo d'aquests tres partits, i fixi's que no estic parlant només de Convergència i Unió, estic parlant també de partits que són adversaris de Convergència i Unió. Però a Madrid, quan es tracta de defensar una cosa que després doncs, s'ha votat a Catalunya, aquests partits tenim les mans lliures. N'hi ha un altre que estava a la manifestació, que és el Partit dels Socialistes Catalans, que és l'últim, que quan va a Madrid doncs no té les mans lliures. Jo crec que un dels grans canvis en la política catalana, que seria molt interessant per Catalunya, i parlo en termes no electorals, per entendre'ns, estic parlant ja del futur de Catalunya. Una cosa molt interessant seria que un dia els socialistes catalans efectivament doncs, es deslliguessin de les amarres que els tenen lligats en el PSOE i que es convertissin en un partit no només català, que ja ho són, sinó en un partit que té les mans lliures i la veu pròpia per defensar els interessos de Catalunya a Madrid. Mentre això no passi, la reclamació d'unitat només es podrà fer sota un uns mínims minimònums, que com que són tants mínims, la gent diu, home, us quedeu molt curts. I tenen raó. I tenen raó.
Escolti, aquest aniversari que estem recordant avui, aquest mes que fa de la manifestació, ens coincideix amb els 4 anys de l'Estatut. Ho explicàvem ahir, aquests 4 anys de vigència, en què s'han efectuat 19 traspassos dels més de 40 que es preveien. Vostè ahir comparava l'Estatut amb un tren que ha entrat en via morta i que s'està desballestant. O sigui, gairebé, vaja, no donava ni un euro. El vaig sentir com molt dur, no? Molt contundent.
És que, escolti, nosaltres amb l'Estatut hi vam fer una aposta molt important per això. La vam fer nosaltres, la va fer una bona part del país. No oblidi que aquest Estatut el van votar doncs, molta gent a Catalunya en un referèndum i que la gent que va anar a votar pel 74% va guanyar el sí. Per tant, és un Estatut que se'l va fer seu al poble de Catalunya. No era l'Estatut de Convergència i Unió o del senyor Maragall. No, era l'Estatut que es va fer seu al poble català. I aquest Estatut què ens ha passat? Doncs que el Tribunal Constitucional, que és un reflex del que avui s'està respirant en la política estatal, en la política espanyola, aquest Tribunal Constitucional, com a gran poder de l'Estat, el que fa és desnaturalitzar l'Estatut i, a més, el mutila en alguns aspectes importantíssims. Amb la qual cosa, jo el que deia ahir a Reus és, escolta'm, nosaltres teníem un bon tren, que era l'Estatut, no era el tren d'alta velocitat, d'acord? No era un tren d'alta velocitat, però era un bon tren. Era un bon tren, que ens permetia fer un bon trajecte. Però aquest tren que ens l'havíem donat i que havíem seguit totes les directrius que havíem de seguir per tenir-lo, etcètera, etcètera, doncs miri, el Tribunal Constitucional ens l'ha agafat i ens l'ha posat en via morta. O amb una via secundària. I a més, una vegada posat en allà, doncs s'atreveixen a treure'n algunes peces. I aleshores dius, home, un tren encara que sigui bonic, encara que pogués haver estat útil, si ens el posen en via morta, i li treuen algunes peces, de què ens serveix a partir d'ara? Home, sempre serveix per alguna cosa, però pel que volíem no. I però... què volíem? Fixi's, què volíem? Un reconeixement de la identitat i de la nacionalitat catalana amb tots els ets i uts, això ens ho han desnaturalitzat. Volíem un increment substancial de l'autogovern, vol dir de la capacitat de decisió dels catalans, des de Catalunya mateix, això ens ho han mutilat en parts molt importants, volíem més recursos, més diners, i avui mateix tenim notícies en el sentit de que fins i tot haurem de tornar diners a Madrid, fixi's la paradoxa.
Ara en parlarem.
I, a més, volíem més inversions de l'Estat a Catalunya assegurades durant 7 anys. Tot això, que era la columna vertebral de l'Estatut, ens ho han posat en via morta. Aleshores dius, home, no em feu creure que, a més, això que ens va costar tant, ara té la mateixa utilitat que abans de la sentència del Tribunal Constitucional.
I no es creu aquesta predisposició que sembla que té o que ha dit que té el govern espanyol de recuperar el que el Constitucional ha escapçat de l'Estatut? És a dir, per tornar-ho per una altra via, ja que m'utilitza el túnel ferroviari?
Primera, no m'ho crec del tot, perquè quan jo sento promeses del senyor Zapatero, doncs normalment les poso en allò que se'n diu en stand-by, les poso al congelador, a veure què passa, en temps d'espera, stand-by, no? Segon, perquè és que, a més, per tenir una determinada competència, una concreta, doncs, escolti'm, per això no cal fer un estatut. Per això, els governs del senyor Pujol, amb l'Estatut del 79, ho van fer abastament, no una, i dues, i tres, i quatre, i cinc, i deu, i 15 i 20 de competències en varen obtenir. Per tant, per fer allò, no cal un nou estatut. Un nou estatut és una aposta nova d'entesa entre l'Estat espanyol i Catalunya, on Catalunya globalment i de cop avança i fa un salt endavant. no competència a competència, sinó globalment i de cop. És com una, és com un tornar a començar, per entendre'ns, sobre una base ja important. Això és el que s'ha encarregat. A veure, no s'ha encarregat el 100%, això és veritat, però s'ha encarregat la, les parts vitals d'aquest estatut. Aleshores dius, home, no ens feu creure que amb això ara doncs farem com si no hagués passat res. Jo crec que això el que ens ha de fer veure, i això és la manifestació del dia 10 de juliol, és que la via tradicional d'aquests darrers 30 anys d'apostar per un marc constitucional flexible, obert, generós, diguem-ne, que fes possible que l'aspiració nacional catalana anés avançant, etc, etc, aquest marc que havíem construït i que ens el creiem, doncs aquest marc ens l'han tancat. En lloc d'obert i flexible, ens l'han convertit en una cotilla tancada i rígida. Aquesta és la constatació i, per tant, hem de canviar de direcció. Per la mateixa direcció dels últims 30 anys no seguirem avançant.
Potser a vostè em deia que no es creu gaire res o que posen stand-by les coses que li diu Zapatero, i la veritat és que si mirem enrere ens apareix també aquesta imatge d'Artur Mas a la Moncloa acabant de pactar l'Estatut amb ell. Suposo que vostè recorda perfectament aquell moment, no?
Perfectíssimament. No me l'he oblidat. No l'he oblidat.
I encara hi ha gent que es pregunta què van pactar exactament i si s'ha complert.
Miri, es va pactar una cosa, que és l'Estatut de Catalunya, que és el mateix que després va votar el poble català. Per tant, aquí no hi ha res més que no es pugui explicar. Tot el que després va votar el poble català és el que es va pactar allà. Atenció, ja hi havia moltes coses que estaven acordades. Allà ens vàrem fixar sobretot en dues coses en aquella última reunió. En el tema de com es definia Catalunya com una nació, cosa que el Tribunal Constitucional, per exemple, s'ha carregat també, una, i dos, tot l'aspecte del finançament, que vol dir dels recursos i dels diners. Això és el que es va pactar allà. I res més.
Res més.
Una altra cosa, que jo sempre he explicat i que no tinc cap inconvenient en tornar a dir, és que una vegada s'havia fet el pacte de l'Estatut, i jo li vaig recordar al senyor Zapatero, que, home, que això, aquest pacte d'estat entre Convergència i Unió i el Partit Socialista, requeria joc net entre Convergència i Unió i el Partit Socialista. I que el joc net passava perquè el que guanyés les eleccions doncs havia de poder optar a governar, en aquest cas a Catalunya. Si guanyava Convergència i Unió, Convergència i Unió havia d'optar al govern, i si guanyava el Partit Socialista, Partit Socialista havia d'optar al govern. Era un pacte, diguem-ne, de joc net, simplement, de regles del joc. Allò que la gent es queixa tant, no? Guanyen uns i governen els altres. Bé, doncs en aquell acord, que no va ser un acord firmat, va ser simplement una conversa, no? El que es va dir és, home, és lògic que després d'entendre'ns amb un gran tema com és aquest, entre aquests dos partits que fan aquesta entesa, hi hagi joc net. I aquest joc net, al cap de 4 mesos, doncs va deixar de ser net. Ja està. I consti que jo no me'n queixo gens i que tot això està més que oblidat i que nosaltres no actuarem amb cap mena, diguem-ne, de rancúnia respecte al que pogués passar en aquell moment. A mi m'interessa molt més què hem de fer a partir d'ara per Catalunya que no pas el que pogués passar a l'any 2006, que és una història que ja està més que oblidada.
Parlem d'aquests 700 milions d'euros gairebé que Catalunya ha de retornar a l'Estat espanyol. És, per resumir, és el resultat de la liquidació del sistema de finançament autonòmic del 2008, que és el sistema previ a l'aprovat per l'Estatut. Coses que a la gent li costen d'entendre, no?, d'entrada en aquesta situació.
M'ho deixo explicar en un minutet?
Vinga.
Perquè, miri, jo estic d'acord amb vostè que això costa d'explicar. Però és el següent. L'Estat cada any avança uns impostos a Catalunya i a les demés autonomies. D'això se'n diu una bestreta. Jo li avanço uns diners que vostè encara no té, però jo els hi avanço. Aleshores, quan han passat 2 o 3 anys, es fa la liquidació d'aquell any. A veure com va anar aquell any. Concretament estem parlant del 2008. I si aquell any aquest avançament va ser superior, jo li vaig donar a vostè més diners dels que li tocaven, en funció de la recaptació real, vostè em deu diners a mi. I si n'hi vaig donar menys, jo n'hi dec a vostè. Una vegada es fa la liquidació de l'any, se sap si jo n'hi dec a vostè o vostè me'n deu a mi. Doncs bé, a l'any 2008 l'Estat a Catalunya li va avançar uns diners que eren superiors, eren més alts, que no pas els que ens tocaven en funció de la liquidació real dels impostos d'aquell any. Conclusió d'això, doncs ara els hem de tornar. Però és que el 2009 va passar exactament el mateix. Les xifres del 2009 encara no es coneixen, però serà pitjor. Perquè l'Estat el 2009 ens va avançar molts més diners dels que ens tocaven. Ara, fixi's el problema que hi ha aquí. Això és la constatació, això són els fets, no? Quin és el gran problema? Que el tripartit, i això ho vàrem denunciar nosaltres fa un any, i per tant ja no és una crítica d'ara, ho vàrem anunciar i ho vàrem denunciar, les dues coses. Quan el tripartit fa un any va signar l'acord de finançament, aquell acord magnífic, se'n recorda?
Sí.
Que ens havia de resoldre tants i tantes coses, que era un acord històric, etc. Va signar una clàusula que Convergència i Unió va denunciar en aquell moment, i ningú ens va fer cas. Va firmar una clàusula que deia que pel que passi, havia passat anteriorment, per tant, els 2008 i el 2009, per tot això, en el cas de que hi haguessin diners cobrats de massa per part de Catalunya, que els hauríem de tornar. I l'Estat, en canvi, va dir que el que ell devia a Catalunya d'altres coses, que quedava saldat. És a dir, l'Estat va fer un gran negoci, perquè va dir, tots els deutes que jo tinc amb Catalunya, jo els dono per pagats. Tot el que l'Estat deu a Catalunya queda pagat. Pagat que no es pagava, simplement doncs queda saldat. I en canvi, el que deu Catalunya a l'Estat, això m'ho pagareu en uns quants anys. Això és el que va signar el tripartit. I ara, fixis per on, el 2011, quina curiositat, quina casualitat, vaja, el 2011 que hi haurà un nou govern a Catalunya, el que sigui, el que surti de les urnes, aquest nou govern, el primer que haurà de fer és començar a tornar diners a l'Estat de l'excés de liquidacions del 2008 i del 2009. Dramàtic. És a dir, el negoci, perdoni'm, el negoci de Robert i les cabres. Però és que això estava denunciat per part de Convergència i Unió. Va ser una molt mala negociació del tripartit en aquell moment, perquè es van obligar a tornar uns diners quan l'Estat, en canvi, no s'obligava ell mateix a pagar els deutes que tenia amb Catalunya. Li posaré un exemple que la gent entendrà perfectament. Llei de la dependència. Ens deuen molts diners. Molts diners ens deuen d'aquests anys passats. La Generalitat ha hagut de posar molts més diners sobre la taula dels que li tocaven. Doncs molt bé, l'Estat, amb aquell acord de finançament de fa un any, va dir, miri, tot el que jo li dec a Catalunya no li pagaré. I el tripartit ho va acceptar. I en canvi l'Estat va dir, però tot el que Catalunya em deuen a mi, de l'excés de liquidació d'aquests anys, que m'ho paguin els propers anys. I el tripartit ho va acceptar. Mal negoci.
Estem parlant amb Artur Mas, president de Convergència i Unió.
Ja sé que costa d'entendre, però potser explicat així s'entén una mica més, perquè això, fixi's, això posat en una família o entre dues empreses, doncs passaria una cosa similar, deutes, etc. Depèn de com facis els acords i els convenis.
Hem de parlar encara d'un munt de coses i com sempre el temps passa volant, però a mi m'agradaria comentar sobre el tema del cas Millet. La setmana passada es va fer un pas més amb l'aparició de l'informe de l'Agència Tributària en què demostrava que Ferrovial hauria pagat comissions a Fèlix Millet a canvi de l'adjudicació de l'obra pública. Vam poder parlar amb Felip Puig l'endemà i ens deia que les conclusions d'aquest informe es basen la majoria en articles publicats als diaris i en la Viquipèdia. Es mantenen en això?
Llegeixis l'informe, jo només li puc dir això. Nosaltres no ens inventem res en aquest sentit. Les suposicions que es fan en aquest informe de l'Agència Tributària, en algunes coses, que són les que podrien afectar Convergència, el mateix informe diu que estan tretes de webs, d'informacions periodístiques, etc., sobretot quan es parla de noms concrets de persones. Escolti'm, no passa res, vull dir que simplement ho expliquem perquè se sàpiga doncs, com
per
està fet aquest informe.
Per treure-li credibilitat a l'informe.
Simplement per explicar com està fet. És que nosaltres no l'hem fet aquest informe, l'ha fet l'Agència Tributària. Nosaltres tenim el màxim respecte doncs, pel que faci l'Agència Tributària. Ara, una vegada fet l'informe, ens el llegim i expliquem coses que diu aquest informe. Per altra banda, si no recordo malament, Ferrovial va negar rotundament aquesta afirmació de l'Agència Tributària, no? I Ferrovial era l'adjudicatari de les obres. Jo torno a dir el mateix. Jo trobo a faltar, sincerament, que es faci una anàlisi en profunditat de totes les adjudicacions que es van fer en aquesta empresa per part dels últims governs del president Pujol. Que es faci un estudi sobre això. Per què no el fan? Que el facin i que diguin quina adjudicació d'aquestes d'una obra es va fer fent un tracte de favor a Ferrovial, pel qual Ferrovial després hagués de pagar no sé què. Perquè si no hi va haver tracte de favor, no hi havia tracte.
Per tant, dedueixo que no li fa por que ara la investigació entri en el terreny
industrial. Al revés, nosaltres, jo sóc el primer interessat en que es faci la intervenció, tota la via judicial, i a més he dit que Convergència i Unió, i jo mateix donaré instruccions en aquest sentit perquè es col·labori al màxim amb tota la investigació judicial. I veurem què passa en aquesta investigació. Jo, a hores d'ara, doncs, com vostè comprendrà, m'he de creure el que els responsables d'aquests temes em diuen a mi internament, que és que aquí no hi ha cap tema que afecti a Convergència. Doncs ja està, jo em crec això. I veurem què passa en el procés judicial. Jo estic convençut que això serà d'aquesta manera, que en el procés judicial això es confirmarà. Estic convençut en aquest sentit, no? Però en qualsevol cas, el procés judicial s'ha de fer. S'ha de fer, és evident. I Convergència hi ha de col·laborar al 100%, com no pot ser d'altra manera.
I si es demostra el contrari, és a dir, que hi ha algun tipus de finançament irregular de la Fundació Catdem abans de Fargues, es compromet a prendre alguna mesura al respecte?
Miri, jo li parlaré del que he fet fins ara. Del que passarà a partir d'ara, com vostè pot comprendre, jo no ho sé el que passarà. La confiança que tinc és que no passarà res. Això és el que crec. Ara, què ha passat fins ara? Quan jo vaig saber que el senyor Millet, els convenis que havia signat oficialment i, a més, plenament legalment, amb la Fundació de Convergència, els havia signat sense que el senyor Millet tingués poder per signar-los, l'endemà mateix vam signar un conveni amb el Palau de la Música per tornar tots aquests diners i, a més, encara n'hi vam afegir alguns més per ajudar el Palau de la Música. Això és el que ha passat fins ara. I no va ser una decisió que la vam demorar moltes setmanes. L'endemà mateix de saber això, jo vaig donar instruccions en aquest sentit. Això li dona una pauta de com penso actuar. Convergència, i jo personalment no vull ni un sol euro del Palau de la Música que no es pugui justificar de totes totes. Si resulta que el senyor Millet actuava irregularment i no podia signar convenis, doncs escolti'm, lamentant-ho molt, perquè nosaltres aquests diners ja els havíem gastat, però lamentant-ho molt, doncs s'han de tornar. És un esforç que hem de fer. Això és la pauta de comportament.
Divendres, el president Montilla el reptava a que abandoni el seu escó al Parlament si la justícia demostra que hi havia aquesta relació. Accepta el repte?
Jo no cauré en aquest tipus de provocacions. Sap, al senyor Montilla li interessa molt que aquesta campanya electoral sigui una campanya de provocacions i una campanya, doncs, dura i una campanya negativa, perquè d'aquesta manera potser té l'esperança de que la gent es cansi d'anar a votar, que és el que a ell li interessa en aquest moment. L'única possibilitat que té el tripartit de reeditar-se i el senyor Montilla de ser president és que la gent deixi d'anar a votar. És l'única possibilitat que té. Si la gent va votar, no hi haurà tripartit i el senyor Montilla no serà president de la Generalitat. Això és claríssim, no? I com que a ell li interessa que la gent no vagi a votar i ell tornar a ser president, doncs intenta convertir aquesta campanya i aquestes eleccions en una provocació pràcticament constant. L'Artur Mas, si m'ho permet la personalització, ja que vostè em té aquí i em pregunta a mi, l'Artur Mas en aquest tipus de provocacions no hi caurà, perquè no penso fer la campanya que els interessa amb ells. Jo vull fer una campanya en positiu, fa molts mesos que estem explicant què volem fer per Catalunya, quin és el nostre projecte, com ho volem enfocar, i això és el que farem en aquestes properes setmanes, perquè em sembla que és la millor contribució que podem fer precisament en el que en aquest moment moltíssima gent del país ens està demanant.
I és una aposta pel dret a decidir, com està desvelant en les últimes setmanes?
Sí, sí, evidentment. Quan jo dic que no podem fer el mateix que hem fet durant els 30 anys darrers, vol dir que hem de canviar de direcció. Canviar de direcció no vol dir aconseguir un objectiu al cap de 15 dies, vol dir canviar de direcció, vol dir portar el país en una altra direcció. I en quin ha de ser? Doncs en lloc de la Constitució i l'Estat de les Autonomies, que és per on hem portat aquests darrers 30 anys, l'hem de portar pel dret a decidir dels catalans. Sabent que aquest dret a decidir doncs ens pot portar tan lluny com calgui, però que això requereix que la societat catalana, en gran majoria, pugui seguir aquesta direcció. Si som capaços d'aglutinar la gran majoria del poble català en aquesta nova direcció, aquest camí ens portarà tan lluny com calgui.
La pregunta que més vegades li hem fet, crec, és: això vol dir que Convergència i Unió vol la independència de Catalunya?
És que això és massa simplista, si m'ho permet. Això també és el que els interessa, doncs, plantejar-ho en alguns, no? Aquí no es tracta de fer una carrera de nacionalisme o d'independentisme, que tot això no serveix absolutament per res. El que serveix és saber si aquest país nostre pot fer una evolució des d'un punt de vista nacional de primer ordre o no.
Fins ara... Serveix a l'electorat, no?, per saber cap on van les coses, no?
Cap on van les coses. Doncs miri, si nosaltres diem dret a decidir i sense límits, ja s'entén, per qui ho vulgui entendre, que si no hi posem un límit, vol dir que estem disposats a arribar fins al final. Però sempre diem que perquè això, que aquest camí acabarà en aquell punt on la societat catalana majoritàriament doncs vulgui i desitgi. Què va ser important de la manifestació del dia 10 de juliol? Doncs que hi ha moltes ments a Catalunya que estan canviant. I els canvis a la societat es produeixen pels canvis en la mentalitat de la gent, que són canvis profunds, no són canvis allò de soufflé, una efervescència d'un dia. Són canvis profunds. Per tant, la manifestació és important perquè jo estic segur que hi ha molta gent a Catalunya que està canviant de mentalitat. Les seves ments interiors estan canviant respecte al que ha de ser el futur de Catalunya. Com més gent anem aplegant en aquest sentit, i aquesta és una feina del dia a dia, més lluny anirem en aquest camí del dret a decidir.
Això vol dir que es pot arribar a plantejar en un moment donat convocar un referèndum?
Es pot arribar en un moment determinat, sí. El que és ridícul és posar-hi data. El que és ridícul és dir: el referèndum el farem l'any que ve. Escolti, i per què l'any que ve? El referèndum no és l'objectiu. L'objectiu és la nació catalana, és la personalitat catalana, és la identitat catalana, és el benestar dels catalans, és els recursos dels catalans, és la nostra posició en el món, i tot el que més és un instrument. Per tant, això vindrà, si és que això arriba, això vindrà quan la societat catalana per majoria molt gran, doncs empenyi cap a aquest camí, i això és una cosa que l'haurem d'anar mirant en aquests propers anys. I dit això, també aprofito per dir, ja que es tracta de fer, crec jo, una mica de pedagogia, no?, que si arriba un dia en què Catalunya doncs es plantegen les coses d'aquesta manera, fins i tot amb un referèndum, que ningú es pensi que això es fa d'un dia per un altre i sense negociar amb l'Estat espanyol. Ara, per exemple, jo crec que en els propers 4 anys hem de posar sobre la taula de l'Estat el tema del concert econòmic. Que
sí, això
per tant,
molt ambiciós, del... no?, el bueno, concert econòmic.
Sí, però menys que un referèndum d'autodeterminació, oi? Menys, eh? És molt ambiciós, però menys que l'altre. Bé, però
no, en canvi, perquè el que aconseguim des cosa, de Madrid normalment
té una
no és...
Sí, però té una cosa que és molt important per nosaltres, que és que en aquest tema d'administrar els recursos propis de Catalunya, que ja, com vostè diu, és molt ambiciós i molt difícil, jo ho reconec d'entrada, eh? Però en aquest tema una part molt important de la societat catalana hi està d'acord. Per tant, no tenim risc de trencament ni de fractura interna dintre de Catalunya. Pensi una cosa també, el que volen des de fora per debilitar Catalunya és que la nostra societat es trenqui. Atenció amb això. El que volen, els que volen que Catalunya quedi com una província perifèrica, el que volen és que Catalunya es fracturi internament. I, per tant, el primer que nosaltres hem de fer és que no es fracturi internament. Perquè el dia que fracturem Catalunya internament hem perdut bous i esquelles. No podrem avançar en cap terreny. Per tant, anem a buscar temes que siguin clarament diferents dels de les 30 anys, jo ja ho accepto, però temes que aglutinin d'una manera molt majoritària a la societat catalana. I comencem a avançar per aquest camí.
Un parell de coses més. Creu que Solidaritat Catalana, l'aposta de Joan Laporta, pescarà molts vots a l'electorat de Convergència i Unió?
No ho sé. Jo, escolti'm, jo el que farà la gent no ho sé. El que li convé al país, modestament, intento explicar-ho. Segons la nostra opinió, nosaltres podem estar equivocats, òbviament, no hi poden haver moltes altres opinions i potser opinions millors. Jo això no li puc dir. Ara, nosaltres honestament estem defensant un model de país que passa per aglutinar al màxim tot l'espai catalanista. Catalunya serà més forta si té una força catalanista que tingui força per ella mateixa i que sigui capaç de liderar el país. Això és així. Si l'espai catalanista es divideix molt, doncs miri, doncs sobreviurem, però amb menys força. Ara, això és una cosa que haurà de valorar la gent. Jo crec que a base d'anar presentant molts... però no parlo del senyor Laporta, parlo en general. A base d'anar, diguem-ne, desagregant el que és l'espai catalanista, doncs, bueno, doncs hi ha més pluralitat, això és veritat, hi ha més color, però...
Ho hem d'interpretar com una invitació a Laporta, Cardero
no,
i companyia?
Jo no els he... Això no és una invitació, perquè escolti, ells són molt lliures de fer el que calgui, no?
Ells sí que han convidat,
ells són molt lliures de fer el que calgui. Però fixi's una cosa. Quina és la força política que, amb totes les circumstàncies en contra, ha resistit una travessia del desert molt dura a l'oposició i sense poder durant 7 anys seguits? És el senyor Laporta? És el senyor Carretero? És Esquerra Republicana que ha estat a dintre del govern? No, ha estat Convergència i Unió. Què impulsa Convergència des de fa més de 2-3 anys? La Casa Gran del Catalanisme, que és un espai que va per sobre del partit, que convida altra gent a col·laborar en aquest gran espai catalanista central i que tingui la màxima força. Se'ns hi ha afegit molta gent en aquesta Casa Gran del Catalanisme. Però jo no puc obligar la gent a ser-hi. Si el senyor Laporta, el senyor Carretero i companyia, doncs consideren que han de fer un altre camí, perquè, per cert, encara ho diuen, però no l'han fet, no s'han presentat encara, doncs ja ens ho faran saber. Però nosaltres no podem estar despistats pel que faran ara els demés, quan encara no han decidit presentar-se. Nosaltres hem de seguir el nostre camí. Fa 7 anys que l'estem seguint en condicions molt dures. I crec que li convé a Catalunya que hi hagi un canvi. I el canvi només pot venir perquè Convergència i Unió guanyi les eleccions i no reediti el tripartit. I això és el que crec que la gent, poc o molt, pot entendre de cara a aquestes eleccions. I com més s'entengui, doncs més canvi hi haurà a Catalunya i més força tindrem. I com menys s'entengui això, doncs menys canvi hi haurà a Catalunya i més dèbil serem.
Vostè sempre ha defensat que si acaba governant, vol governar amb els millors.
Sí, senyora.
Ens pot dir algun nom?
No.
No
li puc dir cap nom, perquè...
Acabem amb un
però
no.
Li donaré... No, acabem amb un no, però ha de ser un no amable, perquè
bé.
Si no seria... En ple estiu seria fatal acabar amb un no...
Correcte.
Amb un no, no amable, Un no amable, i vostè ho entendrà. Miri, nosaltres hem actuat durant aquests darrers 7 anys no només amb molta constància, sinó també amb molta modèstia. Jo aquesta modèstia la vull aplicar fins al final. I no vull que ningú tingui la sensació de que Convergència i Unió o l'Artur Mas... com a possible futur president del país, està repartint responsabilitats abans de que els catalans ens diguin si realment nosaltres som els que estem cridats a governar aquest país. Quan els catalans ens diguin, escolti'm, ara els hi toca a vostè, ara volem Convergència i Unió al front de la Generalitat, aleshores jo, aprofitant la feina discreta que haurà fet en els mesos anteriors, aleshores trucaré la porta d'aquells que jo consideri els millors, però no abans.
Artur Mas, president de Convergència i Unió, li deixo que no acabem amb un no. Com han, ha fet vacances? Ha fet algun dia de vacances?
No, encara no m'ho pregunti així, perquè ara sé que no.
Ara sí que no, no?
Ara és que no.
Però les farà o no?
No, jo les faré a partir del 17 d'agost.
Sí, el
17 d'agost marxarem 8 o 9 dies fins al 20 i pico, però jo fins al 17 d'agost estaré treballant.
Senyor Tormàs, gràcies. Que vagi
a vostès. Bon estiu.